passen d'un quart de 6 de la tarda. Elon Musk permetrà el retorn de Donald Trump a Twitter. Musk, que els propers mesos es convertirà en el propietari d'aquesta xarxa social, creu que va ser un error vetar el president dels Estats Units després de l'assalt al Capitoli. Ho ha explicat aquesta setmana en un esdeveniment sobre el futur de l'automòbil organitzat pel Financial Times.
Crec que va ser una decisió moralment dolenta i extremadament estúpida. Si hi ha piulades que són incorrectes i dolentes, haurien de ser eliminades o invisibilitzades i seria adequada una suspensió temporal del compte, però no una expulsió permanent. Vetar Trump a Twitter no silencia la seva veu, sinó que l'amplificarà entre la dreta.
Bé, quins altres canvis hi pot haver a Twitter amb Elon Musk com a propietari? Per què ha comprat aquesta xarxa social i quin impacte pot tenir aquesta decisió en els seus negocis? Doncs de tot plegat n'ha parlat Marta Cailà amb una de les persones que el coneix millor. De qui es tracta, Marta?
Es tracta d'Ashley Vance, que és l'autor de la biografia Elon Musk, el empresario que anticipa el futuro, publicada ara fa uns anys. Si vols, parlem de per què ha comprat Twitter. Primer deixa'm que t'expliqui que després de la publicació d'aquest llibre, aquest llibre es va publicar el 2015.
Sí, aleshores, el recordo. El recordes? El vaig llegir, el vàrem entrevistar.
A Elon Musk no li va agradar gens, perquè, clar, era un llibre que exposava les llums, però també les ombres d'aquest multimilionari. Explicava, per exemple, com maltractava els seus treballadors. I quan va sortir publicat, Elon Musk va deixar de dirigir-li la paraula a Ashley Vance. Però ara fa un temps van reprendre la relació i, malgrat que han mantingut algunes converses aquests darrers mesos i també des que ha comprat Twitter, Vance diu que és tota una incògnita el motiu pel qual Elon Musk ha comprat Twitter.
Bé, és tot un misteri. És molt diferent dels seus negocis habituals. Ell sempre ha treballat amb objectes físics i en la indústria, així que aquest pas és sorprenent i ningú no sap realment per què ho ha fet. El que sé és que l'Elon ha estat obsessionat amb Twitter aquests últims anys. S'ha convertit en l'usuari més famós d'aquest servei i s'ha fet addicte a això. Li fascina i ho volia controlar.
Aquest... Per tant, no sabem?
No, el motiu real...
No se sap.
Almenys l'Ashley Vance no el coneix. Aquest periodista de Bloomberg està convençut que en la compra de Twitter ha tingut un paper important l'ego d'Elon Musk, perquè ell diu que és un home que no tolera que se li digui que no.
M'imagino que el que va passar és que ell estava interessat en Twitter i va comprar prop d'un 10% de les accions. Semblava que havia d'entrar a la junta directiva de la companyia, però sospito que els advocats de direcció de l'empresa van imposar-li algunes restriccions i l'Elon odia que el restringeixin. Així que va decidir, molt bé, oblideu-vos del tema, penso comprar-ho tot. Així que en tota aquesta operació també hi ha una part d'ego. A més, l'Elon sempre ha estat interessat en fer pressió contra els mitjans, ja sigui per bé o per mal. Em temo que això acabarà sent una distracció terrible per ell.
Fixa't. Segons The Wall Street Journal, Musk té la intenció de vendre's Twitter dintre de 3 anys. No sé si heu llegit aquesta notícia, que se la podria vendre d'aquí 3 anys, un cop les accions es revaloritzin. I li vaig preguntar a veure si això tenia sentit. Ell no té cap senyal que indiqui que això es pot fer realitat, no ho sap, però sí que té clar que la decisió de Musk de comprar Twitter podria ser un error en la seva trajectòria. Diu que va comprar la xarxa social per un caprici i que això li pot sortir car.
Crec que va comprar Twitter més per un caprici que no pas per fer negoci. Twitter no dona gaires beneficis i l'única manera amb la que pot aconseguir guanyar diners és capgirant l'empresa de dalt a baix. Aquesta xarxa social pràcticament no ha canviat gens durant la seva existència. Jo crec que un dia l'Elon es va llevar i va decidir que volia ser-ne el propietari. És una decisió empresarial nefasta. Serà interessant veure què fa. Moltes vegades en el passat la gent ha dubtat de l'Elon i ell ha aconseguit guanyar molts diners. Potser ara també se'n surt, però tinc els meus dubtes.
Ashley Vance...
Però per què considera que és una decisió empresarial nefasta?
Perquè és un negoci que no dona diners. No dona molts diners, veus? Twitter. I és un negoci que... O el transformes...
No dona diners, però n'ha pagat 40...
Un dineral.
Sí, 43.
De fet, després
milions, no?
Ha de pagar 44.000 milions de dòlars.
Això, 44.000 milions de dòlars.
Saps el que és això?
No,
és una barbaritat. Això l'està obligant, després ho comentarem, però això l'està obligant a despendre's d'accions de Tesla, que és una empresa que ara va com un tro i pot tenir repercussions en la resta dels seus negocis. Per això ell diu, compte amb aquest caprici, perquè és un caprici molt car. És una empresa que, a diferència de les que té Elon Musk, que són empreses de tecnologia, d'innovació, d'objectes físics, d'enginyeria, aquesta és una xarxa social que no dona gaires diners. És veritat que Elon Musk vol introduir canvis. Veurem com seran aquests canvis i si la gent els accepta. Però hi ha moltes incògnites i ell no veu clar que pugui fer gaire negoci amb aquesta decisió. Quan l'Ashley Vance va publicar el seu llibre, els negocis d'Elon Musk no anaven tan bé com ara. De fet, Tesla, no sé si ho recordeu, però va estar a punt de fer fallida en diverses ocasions entre 2017 i 2019. Però les coses com són, finalment les seves companyies, i malgrat el que molta gent va vaticinar, han acabat tirant endavant i avui en dia Elon Musk és l'home més ric del món. Ara, diu Ashley Vance que és un home força diferent del que ell va conèixer ara fa uns anys.
Sí, crec que ha canviat molt. Quan vaig escriure el llibre, i si parles amb gent que el coneix des de fa temps, ell era un home tímid. No li faltava confiança, però no tenia res a veure amb l'home extravagant i descarat que veiem avui. Crec que les seves empreses ho han fet cada cop millor i això li ha donat molta confiança, li ha portat molta més celebritat i això ha estat un gran canvi en la seva personalitat. L'ha transformat. A més, en els darrers 4 o 5 anys, realment el veu sense filtres, dient el que vol a Twitter. Pots veure tots els costats de l'Elon i crec que això ha sorprès molta gent. Finalment, crec que està sent més conservador i s'està identificant amb una ideologia més de dretes aquí als Estats Units.
Per tant, atenció, està virant ideològicament cap a la dreta.
Cap a Donald Trump.
Efectivament, cap a Donald Trump.
I amb els treballadors, la pregunta és, ha canviat? T'ho pregunto perquè en el seu llibre, com deies, Ashley Vance explicava que deixaven en molt mala situació els treballadors a l'Elon Musk i que pràcticament la manera de fer-los treballar era, a veure, de condicions, sí, els hi pagava molt bé, però les condicions físiques eren d'esclavatge, pràcticament. No deixaven ni marxar a dormir a casa.
Et comentaré un parell d'anècdotes que comentava l'Ashley Vance al seu llibre i que exemplifiquen com tractava ell els seus treballadors. Per exemple, quan a Tesla no li anaven massa bé les coses, un dels seus empleats es va perdre un acte de la companyia, però per un motiu de pes, que és que va néixer el seu fill. Que trobo que és un motiu de pes. Dius, escolta, estic tenint un fill, per tant, no vinc a aquest acte de celebració. Molt bé. Doncs Musk li va enviar un correu on li deia: no hi ha excuses. Estic molt decebut. Decideix quines són les teves prioritats. Estem canviant el món i la història. O et compromets o no et compromets. O sigui, ni el naixement d'un fill és excusa per faltar a un acte de l'empresa. I quan algú li comentava que per què tenia tanta gent treballant en dissabte, perquè els feia pencar, i els fa pencar encara, moltes hores i molts dies a la setmana.
Antes es treballava els dissabtes.
Ja. Miri la resposta d'Elon Musk, que està en la seva línia.
Ens hem tornat, i ho dic literalment com estava escrit al llibre, ens hem tornat uns putos blandengues.
Ara, mira...
Aquesta és la seva teoria.
Un català ha d'anar als Estats Units a dir-ho.
I tant.
Doncs bé, aquesta hiperexigència...
No, Elon Musk no és català.
És català.
Sí, és català.
I tant. I Vicente, si te portes, li donar la benvinguda al Twister.
I tant.
Va ser trending topic.
Va ser trending zombie.
A Espanya,
Va ser la versió seva que era Melon...
Hola, Melon Mas.
No estem parlant de Hola, Melon Mas, estem parlant d'Elon Mas.
Sí, aquest que dius.
I mira que et diu, a treballar, Que esteu tot el dia, que sigui un ball de cap de setmana per aquí, a treballar!
Ara!
Aquesta hiperexigència amb els treballadors no ha canviat amb el pas dels anys.
No crec que això hagi canviat. Ara té molts més empleats. En només uns anys ha passat de tenir-ne centenars a tenir-ne milers. Ara té al voltant de 100.000 treballadors a les seves companyies. Probablement ara li és més difícil marcar-los de prop. Però definitivament, l'Elon no s'ha tornat més tou amb el pas dels anys.
Softer, as he's aged. Per tant, segueix igual.
Segueix en la mateixa línia i, de fet, ell està convençut que Elon Musk farà fora molts empleats de Twitter. Perquè diu que aquests treballadors, com que aquesta xarxa social pràcticament no ha canviat gens des que va ser creada, aquesta és l'opinió de l'Ashley Vance, ell diu, hi ha molts treballadors en aquesta empresa que estan apalancats, és a dir, que porten fent la mateixa feina durant anys i anys i anys. I això és just el contrari del que vol Elon Musk. Ell diu que entrarà...
Estan allí repapats, no fent res, tot el dia menjant... Ja fa ben fet.
Quants anys, disculpi, una pregunta. Quants anys fa que vostè està en aquest programa arrepapat, mai millor dit, i qui dia passa any en peix?
Però ell no menja.
I estic jubilat.
I ell no menja perquè...
No, però vostè en el seu dia no ho estava de jubilat? I ara està jubilat, però en quants anys porta que vostè tirant del tros?
Estic jubilat.
Bueno,
en fi.
No menjo ara perquè no hi ha berenar.
La qüestió és que segons...
I jo, escolta'm, estic aquí en un racó...
Sí, sí, però sí. 25 anys que porta aquí.
I no molesto gens, bueno, has de trec la pols de la
doncs
cadira.
Doncs miri, si vingués Elon Musk a aquest programa, a vostè, però vaja, el treia de la cadira
bueno,
aquesta
vostè,
ràpid,
I no sé si alguns més, perquè aquest home...
No.
Si no treballes 24 sobre 24...
I a
24...
més a més, pensa que has d'estar connectat en tot moment, que ella et pot fer qualsevol pregunta de l'empresa i li has de respondre de manera concisa, o sigui, no permet que ningú s'adormi a la cadira.
Exacte.
I diu que entrarà a Twitter...
No permet saber si el Jordi Beltran està treballant aquí o no, ara no sé si treballa... No!
No hi m'hi pots,
has de contestar!
Nosaltres aquí ens hauria fet fora avui.
Home!
Tots dos, ja li dic, tots dos expulsats. El Toni Clapés i a una servidora i a la Míriam estaríem fora ja.
Els tres anirien fora.
Els tres expulsats. Del paper penós que hem fet.
I et diria més, i fins i tot a producció, eh?
Ui!
No se salvaria ningú.
No.
El cas és que quan Elon Musk entri a Twitter...
Perquè, clar, el nom aquí ningú ho sabia. Atiu que venir l'Ivan Caral, eh? Arreglar-ho.
Ens han hagut de venir a salvar, eh? Elon Musk diu que quan entri a Twitter ho revolucionarà tot.
If I'm honest, I think the company has been...
Si sóc sincer, no crec que la companyia hagi estat gaire ben dirigida fins ara. Tenen 7.000 empleats i no estic gaire segur del que fan aquests treballadors, perquè el servei pràcticament no ha canviat, ni ha incorporat gaires noves funcions. L'Elon no tolera la gent que no treballa dur, així que crec que quan entri a la companyia li donarà a la gent una possibilitat perquè demostrin la seva vàlua i aquells que no ho facin seran acomiadats. Crec que intentarà fer molts més experiments a Twitter dels que hem vist fins ara, per veure què funciona i què no funciona.
Ah, no.
Que no, d'allò? Al carrer!
Al carrer, miri, ja hi ha diaris... Ja hi ha diaris que aporten xifres sobre la quantitat de treballadors que podrien ser acomiadats. Concretament, el Daily Mail apunta que podrien ser acomiadats 1.000 empleats de Twitter, tan bon punt es completi la compra.
Bueno, ara anem amb la pregunta que es fa a tothom. Què pot canviar Elon Musk de Twitter com a propietari?
Doncs, mira, ell sempre ha dit... O sigui, la seva... Diríem que la seva justificació per aquesta operació és que ell... vol que aquesta xarxa social sigui un exemple perfecte del que és la llibertat d'expressió. Ell diu que defensa sobretot això, que la gent es pugui expressar lliurement.
No,
clar, li vam preguntar a Ashley Vance si ell es creu, que aquest és el motiu principal d'Elon Musk per comprar a Twitter, si creu que defensarà la llibertat d'expressió, i atenció a la seva resposta.
No.
No.
No. Ja saps, crec que l'Elon té la impressió, almenys als Estats Units, no sé si també a nivell mundial, que Twitter s'inclina cap a l'esquerra i que la gent de la dreta s'està sent silenciada i que els seus comptes estan sent bloquejats. Si hi ha alguna cosa d'això, crec que es podria argumentar que passa amb els dos bàndols. L'Elon sembla pensar que pot ser aquesta mena de gran defensor de la llibertat d'expressió a Twitter. Crec que Twitter és interessant, però en general és un desastre de persones que es criden entre elles, es diuen coses terribles, i realment no la veig com la plataforma de lliure expressió definitiva en la que ell creu que es pot convertir.
Vance explica que si alguna cosa li preocupa a Elon Musk...
Estic interessant la reflexió.
Sí. Interessant. I tant, que és interessant.
I m'ha agradat molt el David Solans en el doblatge fent el riure de...
Sí, d'Ashley
Vance.
Li dic que ho fes jo.
Ha interpretat.
No, ho ha fet
interpretat. Vance diu que si alguna cosa li preocupa a Elon Musk, molt més, però molt més que no pas la llibertat d'expressió, són els seus negocis.
Okay.
Clar, aquí una es pregunta. Però aleshores, si per ell el més important són els seus negocis, podria utilitzar el seu poder a Twitter per ocultar informació que no li interessi, per afavorir els seus negocis, o per bloquejar algú que critiqui les seves empreses?
L'Elon definitivament té un passat. Encara que ell parla de la llibertat d'expressió i diu que la gent hauria de poder queixar-se o criticar a qui vulguin, ell té una pell molt fina respecte a alguns temes i no ha estat gens tímid a l'hora de presentar demandes o d'atacar periodistes que l'han criticat a ell. Així que sí, si ell és el propietari de la companyia, hi ha alguna possibilitat que es pugui carregar opinions negatives. Això el faria quedar molt malament després de tot el que ha dit i dubto que ho faci, però aquesta possibilitat existeix i la seva història ens demostra que podria tenir una inclinació a actuar d'aquesta manera.
Recordem que la compra de Twitter li costarà, com deia un moment Marta Cailà, uns 44.000 milions de dòlars a Elon Musk. Això ja està afectant alguns dels seus negocis. Des que va anunciar la compra d'aquesta xarxa social, Elon Musk ha venut més de 8.000 milions de dòlars en accions de Tesla per finançar la compra. Tesla es pot veure perjudicada amb aquesta compra de Twitter? Què diu el...
Mira, deixa'm que et doni primer unes xifres, després Slibans. Escoltem l'opinió d'Slibans. Sí? En dues setmanes, Tesla ha perdut 218.000 milions de dòlars en 15 dies. O sigui, fa 15 dies Tesla valia més d'un bilió de dòlars. Ara 815.500 milions. Les seves accions, per tant, han perdut més d'un 21% del seu valor. Això no s'explica només pel fet que Elon Musk s'hagi venut part de les accions. També s'ha de tenir en compte que hi ha hagut una aturada de la planta de Xangai pel Covid-19. Però l'opció que ha agafat Elon Musk per finançar-se, que és em trec de sobre accions de Twitter, fa que la gent perdi confiança en la companyia. I, per tant, Ashley Vance creu que aquesta operació de compra de Twitter pot perjudicar clarament Tesla.
Si vol comprar l'empresa, pot fer-ho. Té amics que li donen suport i que invertiran en la companyia. La gran pregunta és quantes accions de Tesla s'ha de vendre perquè això tiri endavant? Fins ara ell ha intentat vendre's el mínim d'accions possibles a Tesla, sobretot per demostrar que confia i té fe en l'empresa. Ha estat una mena de comportament religiós per ell i la gent invertia a Tesla perquè l'Elon també invertia. Així que aquest és el principal risc, que per aconseguir la màxima quantitat de diners per comprar Twitter acabi perjudicant Tesla pel camí.
Vance explica que Tesla és una empresa que no funciona de manera racional, perquè els inversors, segons explica, diu que tenen com una mena de fe, és com si fos una cosa religiosa, o sigui, que ells tenen fe en l'empresa perquè hi ha Elon Musk, i com hi és Elon Musk, doncs aleshores ells confien que tot anirà bé.
Como però, clar, conmigo, como todo sí, lo negocio que tengo yo, passa el mateix.
El mateix exemple.
Sí, sí.
El problema és que si ell es ven les accions, els inversors poden marxar.
Sí.
Ara, el que diu Vance és que el que no es vendrà són les accions de SpaceX, que és la seva, la nineta dels seus ulls, diríem, que és aquesta empresa que envia coets, que funciona molt i molt bé, malgrat els dubtes inicials.
Que són aquests coets reutilitzables, no?
Reutilitzables, que aterren dempeus, tal i com han sortit.
Que fa
realment
uns dies veiem com uns turistes s'acostaven a l'Estació Espacial Internacional amb un d'aquests coets de SpaceX.
Exactament. Ara mateix el multimilionari està en converses amb banquers, inversors, per obtenir el finançament necessari per tancar l'acord amb el Consell d'Administració de Twitter, i necessita, de moment, el primer pas que ha de fer és dipositar 21.000 milions de dòlars de la seva pròpia butxaca. Ara, ell té un pla, perquè Elon Musk el que vol és augmentar els ingressos anuals de la companyia fins a 26.400 milions de dòlars al 2028. Això què suposa? 5 vegades més que els ingressos obtinguts l'any passat.
De Twitter.
Vol multiplicar-los per 5. Mm. Per aconseguir-ho, per exemple, ell diu que hi haurà empreses i organismes governamentals que hauran de pagar per publicar tuits.
Hosti, que em s'haurà de pagar Vicentes i Deportes, tu. No fotis, eh? No, això sí que no. Només faltarà que ens vinguin.
Vostès no tenen res a veure, no?
No, jo ho dic perquè és un mig català important.
Exacte.
Sí, ho dic per ells.
Molt bé, molt bé.
No som nosaltres, no.
Això pot funcionar? Serà capaç de multiplicar per 5 els beneficis?
Jo no pago, eh?
To me, that seems like a dream, and
això em sembla un somni, i sóc molt escèptic sobre la possibilitat que la gent estigui disposada a pagar per estar a Twitter. Però l'Elon ha aconseguit demostrar que gairebé tothom estava equivocat respecte a les seves empreses. Així que potser aquest serà el truc de màgia empresarial més difícil que ha fet fins ara.
I per acabar, hem parlat amb aquest periodista sobre com valoren la figura d'Elon Musk als Estats Units, i pel que explica Ashley Vance, o el defensen a mort, o sigui, o creuen cegament en ell, o l'odien. O sigui, és una persona que no deixa indiferent ningú.
Com l'humor, nano. O l'estimes, o l'odien. Paraules de la fe.
Sí, senyor, la societat allà està molt dividida.
Com l'humor, nano. O l'estimes, o l'odies.
Well, he's a polarizing figure, I think.
És una figura que no deixa ningú indiferent. Crec que és gairebé com una figura religiosa per a algunes persones. Molta gent l'adora i molta gent l'odia. No estic segur si hi ha gaire gent al mig. Crec que té una personalitat molt complexa i molt extrema. Molts el veuen com un representant del futur i del que els humans poden aconseguir esperar. I ara molta gent està molesta perquè s'ha tornat més de dretes i el veuen com un multimilionari imbècil. Hi ha dos bàndols dividits.
Permeteu-me que acabi recordant una frase d'Elon Musk que Ashley va recollir al seu llibre, el futur propietari de Twitter. Li va dir: la meva mentalitat és la d'un samurai. Em faria l'arakiri abans de donar-me per vençut. Per tant, ell lluitarà, o sigui, el que està clar és que lluitarà a tope perquè aquesta compra de Twitter funcioni, sobretot li faci guanyar diners, que aquest és el seu objectiu. Veurem què passa, però de moment el que sí que sabem és que el govern dels Estats Units ha obert una investigació sobre la compra de Twitter per part d'Elon Musk. Això ho informa The Wall Street Journal, perquè el que ha passat és que el multimilionari va comprar el 5% de les accions. I aleshores, quan tu compres el 5% de les accions d'una empresa als Estats Units, és obligatori que al cap de 10 dies, com a màxim, entreguis un informe oficial, hi ha un formulari, que tu has d'omplir i dir: ep, he comprat el 5% de les accions. Sí, ell no ho va fer. El que va fer va ser calladet i va comprar un 5% més d'accions, passant a ser l'accionista majoritari. Què va passar? Que d'aquesta manera es va estalviar diners, perquè si ell hagués informat que tenia el 5% de les accions haurien pujat. I, per tant, la següent compra li hauria sortit més cara. Segons la Comissió de Borsa i Valors, es va estalviar més de 140 milions de dòlars. Això ara s'està investigant i veurem què passa amb aquesta investigació.
Però, mira, com que és llest i és català, per això van per ell.
Sí, sí.
Llest ho és molt, senyor Marcelí, això
sí,
ja li
sí, ja s'està veient, ja s'està veient.
Català no, llest
sí. I tant, nena. Malomas.
Són tossuts, eh?
Sí, són molt pesats. El llibre molt recomanable, per ser Elon Musk, l'empresario que anticipa el futuro, el llibre...
I català.
No, no és català. De l'Ashley Weiss, i aquesta conversa que ha mantingut Marta Cailà, gràcies Marta.
De res.
A través de la producció d'Àfrica Pallero. Elon Musk, no, com vostè diu...
Melon Musk.
A tot això ara farem una petita pausa, i Marc Bala, que avui, atenció, ens parlarà d'un fenomen que s'està generant als Estats Units, que aquí ja l'hem tingut, l'hem viscut molts anys, que és el fenomen dels mèdiums. Això és Sebastià Darbó, també el saludem a aquesta hora. Sebastià, bona tarda. Benvingut. En 3 minuts i mig ens hi posem.
Tota la vida. Doncs molt bé, i molt content d'estar a RAC1, eh?
Doncs nosaltres també ens fa molt feliç que ens acompanyis.
I us he trucat i no hi ha línia.
Versió RAC1.